Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals. Com sempre, arribem a les 12:20, començant una nova setmana. La primera ja sencera del mes de novembre, avui 5 de novembre del 2018. I hores d'ara, doncs home, 16 graus a la ciutat de Lleida. És veritat que ens han dit que arribaran pluges i, evidentment, anem de cara cap a la tardor ben ja cap al final, ben posats a la tardor i de cara a l'hivern, i farà fred, però de moment avui està respectant. Com sempre, buscarem primer de tot aquesta informació de serveis amb la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. Estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història, parlant d'aquests trossets d'història. Avui parlarem de fets històrics que faran anys aquest proper cap de setmana. També obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt i amb ell ens n'anirem directes cap a la una. A partir de la una, la Nacional 248, l'U Perú. Sabeu de què parlem? És d'una cosa que vam parlar l'any passat, jo crec que dia amunt, dia avall, més o menys per aquestes dates. De la vacuna de la grip, sí. I de la grip, i de les vacunes. I de m'he de vacunar, no m'he de vacunar, cal, no cal, qui més ho necessite? D'això parlarem avui a la N240. I a partir de 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula els resultats del cap de setmana. Però abans, previsió meteorològica, 16 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ha anat creixent molt la nuvolositat a les comarques de Lleida amb precipitacions que han anat generalitzant-se d'oest a est del territori. Poden ser localment persistents encara en àrees del Pirineu i, de fet, esperem recollir pluges, sobretot abundants avui, d'uns 40 litres per metre quadrat en 12 hores durant tota la tarda fins a mitjanit, sobretot amb tempestes ocasionals i una cota de neu que més anirà baixant fins als 1.600 metres. També baixen avui les temperatures. Hi haurà màximes de 18 graus a Lleida, 17 a Balaguer, 15 graus a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. El vent continua suau i variable amb tendència a bufar de sud i sud-est. Demà dimarts al Pirineu encara tindrem força núvols, molt probablement amb precipitacions, especialment aquesta matinada, amb una cota de neu a tan sols 1.300-1.500 metres ja. A la resta, intervals de núvols amb precipitacions ja més febles i disperses. Baixaran més encara les temperatures, amb màximes que no han de superar els 15 graus a la plana de Lleida, mínimes molt baixes ja de 6 graus a Lleida, 5 a Balaguer, 4 a Tàrrega, 3 a la Seu d'Urgell i 1 grau a Viella. El vent bufarà de l'oest, canviarà per tant, i tindrem ratxes fortes al sud de les comarques de Lleida.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Gràcies, Anna. Mira, meteorològicament parlant, ha estat un pont, aquest de Tots Sants, on l'ocupació turística al Pirineu s'ha situat al 70%. Les dues úniques estacions d'esquí obertes, gràcies a les nevades primerenques, Massella i Tuixén, l'Avança, han rebut una afluència de 16.000 i 1.400 esquiadors, respectivament. Ull a les xifres, eh? Primer cap de setmana del mes de novembre, més de 17.000 esquiadors ja gaudint de la neu. Estem a inici de mes, per tant tenim dades de l'atur, un atur que ha augmentat en 1.931 persones a l'octubre a Lleida. En termes anuals, el nombre de persones sense feina ha crescut en 82 persones i encadena més de 6 mesos d'increments. Successos. S'ha desarticulat una organització criminal que robava a l'interior de camions a àrees de serveis de Lleida. Hi ha 11 detinguts i un investigat acusats de 37 robatoris i se'ls imputen delictes de pertinença a organització criminal, robatori amb força i falsificació documental. Hi ha una concentració als jutjats de Lleida perquè els bancs paguin l'impost de les hipoteques amb retroactivitat total. Consideren lamentable que es qüestioni una sentència quan afecta les entitats financeres i no es fes quan afectava els ciutadans. A hores d'ara encara no s'ha pronunciat al tribunal i, per tant, encara seguim sense saber si serà retroactiva i, si ho és, quants anys enrere. En plana local, l'alcalde de Lleida reclama més Mossos a la ciutat per intervenir de manera contundent, com s'ha fet a Barcelona. La Rosa diu que en barris com a la Mariola els veïns denuncien inseguretat, extorsió i tràfic de drogues. I Lleida estrena la recollida de residus porta a porta als barris de Ciutat Jardí i Vila Montcada. La prova pilot afecta uns 1.400 domicilis i prop de 3.000 veïns que a partir d'ara hauran de deixar les deixalles triades davant de casa. El regidor d'Habitat Rural i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida, Joan Queralt, parla dels beneficis del porta a porta, tot i que reconeix que no és fàcil canviar els hàbits dels veïns.
Cap a l'any 2020 ens hem de moure amb uns nivells de reciclatge que rondarien el 50%. Hem de treballar per aconseguir-ho. Amb els sistemes que tenim actualment de recollida per contenidors, no podem passar, i està demostrat que no podem passar, del 25%. Fixant-nos en les mesures que van adoptant d'altres poblacions similars a la nostra, doncs hem optat per aquesta, perquè és el que estem fent.
Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs finalment ho ha aconseguit. Parlem de motos, de MotoGP. Marc Márquez suma la novena victòria de la temporada i ho fa a Malàsia, on té mals records per aquella caiguda amb una lesió que el va acompanyar durant més de 4 mesos. En parlarem a la radiografia, ja n'hem parlat. I ahir, a més, doncs ho va fer de manera neta perquè Valentino Rossi, que fins llavors anava al capdavant de la cursa, va caure tot sol al segurament forçar més del que hauria, notant la pressió de Marc Márquez. No, va ser neta la caiguda, no es van tocar, per tant, sense cap mena de polèmica. En futbol, un gol de Pedro Martín al darrer minut dona els 3 punts al Lleida a Castàlia i deixa cué al Castelló. Resultats d'ahir: Castelló 0, Lleida Esportiu 1. En bàsquet, divendres, el Força Lleida segueix imparable i segueix líder. Ourense 62, Força Lleida 70. I amb hoquei va arribar la primera derrota ahir al migdia, el 11 de setembre. Lleida llista 1, Igualada 5. De tot això en parlarem a fons a la radiografia a partir de 2:15.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Apa, doncs anem a fer memòria amb la Mari Carmen Salvador, ja està amb nosaltres. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Anem a fer memòria, com sempre, i ho fem tal dia com avui, però de fa 25 anys, per tant, un 5 de novembre, però de l'any 93.
Pues estava parlant del pla especial de la Seu Vella, que estaria acabat abans de finals del 93. El regidor de Cultura, Frederic Vilà, va assegurar que es tractava d'un instrument urbanístic. La Diada de la Seu Vella va commemorar el centenari de Manuel de Montsuar. L'historiador Joan Busqueta va parlar sobre la Catalunya del segle XV. També la Guàrdia Civil va fer un escorcoll antidroga a 4 pobles del Segrià. L'operació es va fer al Farràs, al Macelles, al Colletxe i al Mena. Es van anunciar més operacions policials a d'altres poblacions de les nostres comarques. La crisi industrial no portaria una reemigració al camp. La manca d'expectatives va fer créixer les borses de pobresa a les ciutats. La Generalitat oferiria més ajuts als joves agricultors de Lleida. Es va escollir Reus com a propera seu del Congrés de Cambres. Josep Borrell, en aquells moments era ministre d'Obres Públiques, va presentar l'àrea vacacional que es construiria a la Pobla de Segur. Es faria una illa artificial al llac de Sant Antoni. En aquest projecte hi participaven l'Ajuntament i Renfe, amb un cost de 600 milions de pessetes. D'altra banda, el ministre, en el decurs d'aquesta trobada, va manifestar que es donava excessiu protagonisme a Salou, al port de Salou. O sigui que continuàvem amb el tema, que es donava molt protagonisme, però allí estava i
però
allí
no,
està.
No arrenca.
I bueno, allí està.
Sí, anava a dir, no va arrencar.
No. El Partit dels Socialistes de Catalunya reclamava una nova política de muntanya. Joan Ganyet, alcalde de la Seu, va traslladar les propostes dels alcaldes socialistes al Parlament i es deia que el panorama actual era d'un encefalograma pur.
Pla.
Devia ser pla.
Pla.
Aquí, no, allí venia, entre cometes, pur. Però bueno, jo entenc pla.
Sí, entenem pla.
Va morir el cineasta Federico Fellini, que va aconseguir portar al cinema el seu especial Deliri de la realitat. Segons la premsa del moment, tendre, hàbil i disbaratat. El director va saber recórrer com ningú al món del intimisme escènic. La seva obra té nombrosos cims sobre les alegries i les tristeses. El cinema italià no havia trobat encara, en aquells moments, entre els realitzadors joves, el substitut del gran Fellini, que va morir el dia 4 de novembre de 1993.
Mm-hmm. Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Fins demà.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Revidox ADN es la última innovación anti-envejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Llega el otoño y apetece hacer más planes en el hogar. Por eso te viene muy bien el 50% de descuento en la vajilla por piezas sueltas de acuarela del Corte Inglés y el 20% en la de la Cartuja. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14.
Doncs apa, ja saps que els dilluns li posem somriures a les cares de la gent. Per començar bé la setmana ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Avui t'has estirat més, eh?
Avui m'he estirat una mica més.
Respira, sí, respira.
Sí, sí. Mira que hi ha material, eh? Però... M'he estirat.
Escolta, com va anar la... Què fas tu, Castanyada o...?
Jo soc de Castanyada.
O de Wendolin.
Jo soc de Castanyada i de disfressar-me al febrer... Mira que no m'agrada gaire, però els meus amics sempre es volen disfressar al febrer per Carnaval.
Ah, sí, clar.
I a mi no m'agrada gaire, però bueno, ho faig.
A tu no t'agrada?
No gaire.
I de què us disfresseu?
Un any ens vam disfressar de Maradona.
De Maradona?
Altre, sí, un altre de prehistòrics. I no me'n recordo ja... Ah, un altre de cantant de Tremendos.
Ah, vale.
El cantant de Tremendos.
No, sí. Ja li diré al David que té aquí... Sí.
No, ja li va arribar, perquè ens van fer moltes fotos la gent i tot, i ja li va arribar.
Escolta,
va arribar.
Bueno, et preguntava si eres de Castanyada o Halloween, perquè era l'excusa per tornar a posar això.
Que no, però estic encantat. Idiota! Però es pot saber de què vas? D'assassinat. El David em va dir que m'havia de disfressar, que avui celebrava amb el Wendolin. Halloween, Ramon, Halloween.
Halloween, bueno, Ramon.
Bueno, tornem-hi, eh? Això és un tros de plats bruts. Però va, vinga, ja, tenia ganes de tornar-ho a posar.
No, ara ja està bé. Ara, fins l'any que ve,
sí, fora. Bueno, va, vinga, bueno, va, notícies d'aquestes ranes.
Vull dir una notícia que fa molts dies, saps allò que fa molts dies que se't va, que te la vas guardant i dius, ostres, tal. Bueno, doncs ja per fi me n'hem recordat. La trobo sensacional, va sortir a tots els diaris.
A veure,
va sortir...
Que massac.
El gobierno vasco... O sigui... El gobierno vasco tras la espantada de culturistas. O son limpios o no hay futuro.
Oh, aquesta és molt bona.
Resulta que va haver un concurs al País Basc de culturistes,
sí,
es van enterar que hi havia... dopat, vull dir, antidoping...
Control antidoping, sí.
Dels 20 o els 15 que hi havia, només se'n van quedar 5. I van marxar tots corrent. Però espera, que d'aquests 5 alguns van donar positiu, també.
Imagina't.
Clar, o sigui que bueno, que... Tot,
ho vaig veure, el van haver de mig suspendre.
Molt bo.
Perquè es van assabentar que havia control antidoping i hubo espantada massiva.
Molt bo,
tremendo,
eh?
O sigui, al final... Si entenc que el que marxa és que vol dir que es dope, no?
Clar,
i dels 5 que s'han quedat, n'hi havia 3 que encara no ho sabien, que s'havien dopat.
Ja, és que me'ls imagino corrent. No voy a volver a la cárcel.
Es muy limpio, esta competición es muy limpia.
Es molt bo. Fuga de culturistas ante un control antidoping. Es fuga,
De culturistas son aquests que s'inflen, no dels que s'estan tota la tarda a la biblioteca.
Yo leo más que tú.
Sí, no.
Bueno,
escolta, que el que ho fa netament... Chapó,
Que no, que té molt mèrit, que té
molt
mèrit.
Que té molt mèrit, que s'ho curren molt, però el que ho fa netament, sisplau, escolta.
Bueno, això, jo no sé, igual que el Schwarzenegger, que es veu que el Schwarzenegger es fotia també una mà de... I mira com està ara, que té 70 anys, hauria de tindre un cos guapo i s'està desunflant, aquest home, literalment.
Ja, però això té una explicació també, Si abans t'estaves 3 hores cada dia al gimnàs i ara no hi vas, doncs, clar.
Sí, però bueno... Quien tuvo retuvo, ¿sabes? Y hasta una mica...
Bueno,
el Sylvester Stallone, en canvi, mira com està, que són de la mateixa edat, quasi.
Està plastificat, el Stallone.
Però el tio està fort.
Bueno,
és igual.
Vale, jo també de jove estava bé i no m'ha quedat res,
Jo era bueno hasta que me jodí la rodilla, ¿no? I ara ja està, claro. Bueno, atén amb aquesta notícia que és molt curiosa. Jo ja ho saps que sóc de la idea de que tot, amb aquesta vida, tot passa per alguna cosa.
Tot.
Sempre ho he pensat. No existeix la casualitat. Tot passa.
O sigui, tu ets del discurs aquell de Steve Jobs de unir los puntos cap al passat.
Sí, jo soc de la idea de que el que ens pensem que és un gran mal és el principi d'un gran bé, sempre.
Vinga, tu veus el got mig ple.
Sí, no, però és que és veritat. Quan ens pensem que...
Quina
llàstima, quina putada, això que m'ha passat, al final...
Espera.
Si ho entens, és perquè algo ve millor, no?
A veure, què t'ha passat?
Què ha passat? Però això ve al... No sé per què. En fi, el líder del Estat Islàmic se salva d'un ataque por llegar tarde a una reunión.
Ah, mira.
És molt serio, això. Diu, según un medio iraquí, Abu Bakr al-Baghdadi se retrasó para arribar. A una importante reunión que luego fue blanco de un ataque con misiles de Irán en territorio sirio. El líder del Estado Islámico se salvó de un ataque con misiles el pasado lunes tras haber llegado tarde a la reunión. Es decir, el hombre les debió dormir. Ostras, que no llego.
Tal. Bueno, y aquí...
Se aleja la almeja, ¿no? Y llavors, no...
I el
va per arribar tard.
I el got mig ple on està?
Bueno, que pot ser un terrorista...
Ell.
Bueno, però dic per ell. Que pot ser per ell. Era una putada amb el sentit de dir...
Estic arribant tard...
I li va servir això de...
Això amb bona gent, no amb terroristes, també passa amb gent que, hòstia, caram, ha perdut un autocar o
sí,
ha perdut
exacte,
un vol
clar,
i després
clar,
resulta
clar.
Que mira, no? Hi ha hagut un accident.
Ha de passar, això passa. Igual que, bueno, al Michael Jackson li va passar l'11 de setembre del 2001. Tenia una reunió al World Trade Center.
Al Michael Jackson li han passat moltes coses.
Sí, però bueno, en fi, es va dormir aquella nit i no va arribar. Uh-huh. Bueno, doncs pues ja està, la notícia curiosa, no? Uh-huh. Entran a robar en una tienda de marihuana y se llevan porros de orégano.
Uh-huh.
Oh, es una mica idiota això, no?
Bueno, sí, és...
O sigui, tu vas a robar marihuana.
Clar,
sí. I han anat i els han timat. O sigui, la pròpia botiga els ha timat. És que ja és el colmo del colmo. Això sí que és un desgraciat.
Llévate esto.
Sembla
gespa. No, tranquilo,
no, no,
tranquilo,
no,
que esto es muy bueno.
Sí.
Això també hi ha un capítol a Plats Bruts que es titula Tinc herbetes.
Ah, sí.
El que la padrina, la iaia, no pot dormir
iaia.
I diu, compra-li Maria. I se'n van amb un camell i els hi ven gespa.
Exacte, sí.
És que... A prou de Maria.
Bueno. Avui estem una mica vintage,
sí,
amb plats bruts, vull dir, s'ha donat per aquí.
Però jo suposo que la gent que ens escolta, algú sap què és això de plats bruts, no?
Sí,
jo si no agafaré complexe de persona gran, ja,
No.
Jo és que em noto jove.
No.
Vull dir, si no fos pel problema del genoll...
L'edat solo és un número.
No, però si no fos pel
problema... Ai, quina ràbia em fa aquesta frase.
Sí, bueno, és que és veritat, i si no fos pel problema del genoll, com tu dius, jo era la pera, també.
Ara seria futbolista, ara.
Claro, home.
Sí, és això. Bueno, més coses, va. Diu que... Aquesta és bona. Denuncia a sus 3 esposas por no dejarle casar con la cuarta.
Sí. Ya. A ver, vamos a hablarlo bien.
Ya es en plan de... Ya, yo tengo un amigo que quan, en lloc de dirte que no sap dir que no, és com el Dioni, no? Que no sap dir que no. I en lloc de dirte que no, et diu, vols dir? Saps? Sempre et fa... Quan ell no ho veu clar, en lloc de dirte, no, home, no, això... vols dir? I jo m'imagino les tres dones, home, vols dir que una quarta... Clar, ja ens portem bé nosaltres tres, vols dir una quarta...
No t'anirà bé, escolta'ns a nosaltres.
Clar. Llavors, per resulta que el tio que no... que tal el tal jeque salafista...
Ah, és un jeque.
És un jeque de 67 anys, que ell volia la quarta.
Clar.
Que ell volia la quarta.
Bueno, però per un jeque quatre tampoc és està a la mitja, no?
Bueno, potser pensava, mira, jo...
Ah, és no curiós, és i amb un jeque, i amb un jeque, les altres tres li poden boicotejar el casar.
Bueno, suposo que el van apretar molt, que no ho facis, i ell va dir, bueno, pues us denuncio.
Carai.
Sí, bueno... I el van anar d'advocats i tot.
A veure, en el millor dels casos... Bueno, no dic res. No, anava a dir una cosa, però ja em ficarem un fangai i no
sí, millor no. Sí,
no, ja, no dic res.
Ja sé bé. Bueno, em recordes que la setmana passada parlàvem d'allò del Facebook, d'aquelles dones...
Ah, sí, que es van pegar, sí.
Pues aquí, ara hi ha la versió 2, que m'agrada encara més, perquè ja és millor...
Els pares.
Diu, le agreden al salir de una reunión para mejorar la convivencia. Vale. O sigui, resulta que van quedar perquè era allò de dir, bueno, a veure que com arreglem això, problemes entre veïns, un barri de la Joécara,
sí, bueno, sí,
la Joécara. Sí. I diu que això, no?, que van fer una reunió i llavors quan va sortir al carrer, diu, me reconocieron como una de las personas que había hablado al principio de la reunión.
Tú has hablado.
Pues venga, esto va para ti.
Vamos a arreglar las cosas.
Sí. Bueno.
Sal a la calle.
Sí. Després he estat buscant a diaris, hemeroteques, i diu que hi he trobat una notícia brutal de fa molts anys, que diu... La foto és... Bueno, és que el
títol... La foto pague, és, a veure...
No, espera, diu... Los amputados espera. Caminan por sus derechos.
Oh.
Vale?
A veure...
O sigui, Déu-n'hi-do.
Home, aquest titular és una mica sangrana.
¿Eh? Los participantes en la caminata en la playa de Salinas antes del inicio de la marcha. Y amb negreta y amb mayúscules. Los amputados caminan por sus derechos. Home.
Vale, ens entenem tots, però no sé, potser es podria dir d'una altra manera, no?
A lo millor... Bueno, mira, en fi, ja... La hemeroteca, ja que ho sortia.
Sí. Et queda minut i mig, eh?
Minut i mig.
Venga.
Vale. Bueno, pues diu que... A ver, es que ni
tiene importancia ya.
Justicia asegura que Delgado no se refería a la condición sexual de Marlaska al llamarle maricón.
Ah, bueno,
¿vale? O sigui, fa uns mesos va sortir la notícia de que s'havia filtrat de que
sí.
Una jutgessa, bueno, o algú del Departament de Justícia,
la ministra.
Ahora ha entrado este chico nuevo así tal, no sé qué. Es muy guapo, pero me parece que es maricón. Així ho va dir, saps? I ara diu que... La circular diu que no se referia a la condició sexual de Marlaska al llamar-le maricón.
Vale, però cal un estudi per això, és a dir, jo també fas anar paraules que no volen... O sigui, no les dius, volen dir exactament el que són.
Però en aquest cas sí que volia dir, si ho has dit, no passa res, mira, si lo he dicho, lo siento mucho, me he equivocado. Saps? No volverà a poder. Ja està.
Bueno, clar, això ho arreglem, també.
Deixa'm dir algo ràpid, ara que has dit estudis estúpids, ja saps que m'agrada molt.
Vinga, 25 segons.
Diu que los pulpos que toman éxtasis són més amigables.
Ah,
vale. Vull dir, això s'ha fet a Nova Zelanda, un experiment a Nova Zelanda.
Algú ha perdut temps fent un estudi d'això?
Sí, potser portar una mica d'exercici a la butxaca que va dir, ah, l'hi tio amb aquest pulpo.
Anem a provar-ho.
Ah,
clar, són més sociables. Bueno,
i diu que són més sociables.
Vinga, l'acudit o no cal avui? No cal.
Avui estic una mica...
Pues apa.
Bueno.
Bona setmana.
Deixa'm el dir.
Així se'n riu abans.
Qual és el colmo d'un enano?
El colmo de un enano.
Que lo pare la policia i le diga ¡alto!
Mare de Déu. Bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Com prova aquesta... tardor frescota, nevosa
bueno,
i tot això, no?
És com ha de ser. L'altre dia, per cert, el nostre company meteoròleg, l'Armando Álvarez, em passava gràfiques que aquest any, de moment, ha estat un dels octubres amb més aigua.
Sí, sí, no, no, de moment crec que està batint rècords des de, almenys des de...
Afortunadament, sí, que l'aigua és vida, sisplau, sí, sí, sempre sí. Que no vingui d'aquella manera, no. Que ha hagut morts i...
Exacte, no, això sempre és trist, per descomptat.
És la cara dolenta.
Sí, sí, però bueno, aquí a Lleida em sembla que allí sí, 400 ja, normalment són 300 sí, sí, centímetres cúbics a l'any, i ja estem en 400 i pico, per tant aquest any és un any humit, sense cap dubte, mm-hmm. I com a mínim de reserves per un parell d'anys, i després ven sequeres, no?
Ha nevat ja...
Exacte, exacte, i molt, eh? I molt, eh?
La setmana passada m'enviaven fotografies gent de la muntanya, però si això és una estampa típicament d'hivern.
D'hivern, sí, sí, no, no. Jo el cap de setmana que he pujat al Pirineu, a la Vall d'Aran, Déu-n'hi-do, està impressionant.
Està blanqueta, eh? O sigui, no és allò que... No, enfarinat i l'endemà no hi és, no, hi ha neu, ja.
Que inclús a vegades havia hiverns anteriors que fins al gener a vegades no trobes aquestes
nevades. Sí, correcte, correcte.
Que tardava molt, no, i ara, brutal, és a dir, aquí, doncs, quan puges cap a la Vall d'Aran, allò que passa és el coll de Sagant, aquell que ja abans d'arribar a Benavarra, que veus tot el Pirineu allà, plof, allò sí, sí, impressionant, sí. Veus tot nevat.
Aquest pont hi ha gent que ha esquiat, sí, ja, sí, perquè sí, hi ha hagut algun estació que ha obert.
Sí,
no ens veiem l'hora, tampoc.
I tant, i tant, i tant.
Però, en fi, dilluns, bocins d'història, Joan Ramon González... Aquest proper cap de setmana, clar, estem a dilluns, ho mirem lluny, però és igual, diumenge dia 11,
sí.
Es compliran dos dates interessants.
Correcte. Sempre a nivell local, a nivell de Lleida, hem de recordar que l'11 de novembre de l'any 1707, en plena guerra de successió, la ciutat de Lleida, finalment, el que era llavors el castell, perquè feia un mes que la part baixa de la ciutat ja estava en mans de l'exèrcit de Felip V, però que la majoria dels lleidatans i tota la tropa defensora de la candidatura austriacista estaven a lo que era ja el castell que s'havia creat ja uns 50 anys abans a la Guerra dels Segadors i que ja tenien la catedral, encara com a catedral, però ja utilitzada per altres usos complementaris. Finalment, degut sobretot a la manca d'aigua, l'11 de novembre de l'any 1707, la guarnició es va rendir. Al rendir-se van permetre als atacants que tota la tropa defensora formada per portuguesos, anglesos, austríacs, marxessin, amb armes i tot, i se van anar cap a Tortosa. Els catalans lleidatans sí que es van quedar aquí i, bueno, ja van començar llavors el tema aquest de, bueno, la repressió de l'Ubinyí, tot el tema que va implicar, quan encara quedaven 7 anys per acabar la guerra de successió. Això ho van recordar molt bé l'any 2007, quan feia els 3 anys clavats, i ara farà 311 anys, si les matemàtiques no em fallen.
Sí, ja he agafat la calculadora.
Exactament.
311.
Exacte. Que es va fer aquest fet històric important per la ciutat i per Catalunya, per descomptat, perquè és la primera ciutat de Catalunya que va caure mans de Felip V. Com cada any hi haurà un acte institucional a la Seu Vella en el qual se recordarà aquest fet i que d'alguna manera pues, tornarem a ser conscients de la importància que va tenir la ciutat de Lleida en aquesta guerra de successió que també marca el futur del país i que a vegades ara en les circumstàncies polítiques actuals de quan en quan se recorda també el que va implicar la guerra de successió. Però l'altre esdeveniment, i aquest així que són de números rodons, ens anem fora de Lleida, que és el centenari de l'acabament de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Com deies molt bé abans d'encetar el programa, abans de preparant-lo...
Bueno, és que a més aquest té una data i una hora que suposo que ja ficats a la data van buscar l'hora també que coincidís, no?
Sí, sí, van buscar molts símbols en aquest cas, que era firmar l'armistici d'aquella guerra que va durar 4 anys, l'11 de l'11 a les 11.
Claro.
Exactament. Llavors...
De quin any?
Del 18.
Del
18, ja. Clar, sí,
van fer 7 anys tard.
Sí, exactament. Sí,
no,
sí,
dic
sí.
Que hagués de ser l'11 de l'11 de l'11 a les 11.
Sí, sí,
no.
Sí, sí, no, així hauria estat.
No havia ni començat.
No havia ni començat, exactament. Però, bueno, sí, són aquelles coses curioses en aquest sentit. La guerra, veritablement, havia començat el 1914, i la guerra va començar d'una manera, bueno, com totes les guerres, entre cometes, tonta, quan semblava que no tindria tanta transcendència. Recordem que el segle XX ja estava marcat per un canvi en el que és la filosofia militar i el que són els armaments, i per exemple durant la Primera Guerra Mundial hi haurà dos fets transcendentals en el que és la història militar, que és per una banda l'aparició de l'aviació, primer solament com guaitadors de com estan situades les tropes i com està situada l'artilleria, però que després, ja que estan guaitant de dalt, doncs no costava res llançar algun projectil contra els enemics, i a partir d'aquí l'aviació comença a implicar-se com una arma cada vegada més important. Això obligarà a que els soldats que estan a terra ja no solament tinguin de protegir-se dels atacs dels altres soldats o de l'artilleria, sinó que també han de començar a mirar cap al cel. I cada vegada els refugis seran més soterrats per protegir-se. Tot això és un canvi que durant tot el segle XX i acabarà en el que estem vivint ara. És a dir, ara els refugis tots també són soterranis, perquè és l'única manera que tens segura els búnquers aquests, que a vegades alguns estan, aquests que són dels estats generals i demés, amb molts metres sota terra, no? Per tant, l'inici d'aquest canvi de guerra seria precisament la Primera Guerra Mundial. I l'altra és l'aparició d'una arma, que encara actualment la tenim en funcionament, com és els tancs. Aquests, el que serien els carros blindats, pues, d'alguna manera també van començar en aquests moments per afavorir i trencar el que comentarem després, que va ser aquella guerra de trinxeres en la que es va establir la Primera Guerra Mundial. Però bé, la Primera Guerra Mundial va començar per un fet, en principi, dintre d'una Europa molt diferent a l'actual. En aquella Europa de principis del segle XX hi havia, com sempre, pues, jocs d'interessos polítics entre el que eren les potències imperials. Hi havia tres grans imperis: l'imperi rus, dominat pels tsars, l'imperi austro-húngar, que estava format pues, per tot el que és Alemanya, actual Àustria, i bona part de lo que són lo que actualment encara consideren com els països de l'est, i l'imperi turc. Llavors l'imperi turc era molt important. A Europa també tenia una part que arribava quasi bé fins a Àustria, però sobretot per tota la zona del proper Orient, l'imperi turc era un transcendental. Per altra banda, estaven els països que tenien els imperis fora d'Europa, com podien ser França o Anglaterra, en totes les guerres. És una qüestió política i econòmica. És a dir, que no ens hem d'enganyar, que aquí estava el problema de base, no? Per tant, qualsevol espurna que provoqui una explosió en aquest equilibri d'interessos origina que fàcilment la cosa se compliqui. De totes maneres, tot i feia pensar que la guerra no seria tan forta ni se complicaria tan ràpidament com va passar. De fet, en la zona dels Balcans hi havia un país que actualment el coneixem, durant un temps havia quedat oblidat dintre del que era Iugoslàvia, que és Sèrbia. Sèrbia en aquells moments era un país que lluitava per alliberar-se de la seva dependència de l'imperi austro-húngar. Volia ser independent. L'imperi austro-húngar no tenia, com d'altres països, formava part d'aquell imperi. Hi havia uns quants nacionalistes serbis que un 28 de juny del 1914 van assassinar a l'hereu del tro en una visita que estava fent precisament a Sarajevo, i que era l'hereu de la dinastia dels Habsburg, Francesc Ferran d'Àustria. L'assassinat amb ell i la seva esposa, i que ara no entrarem en detalls perquè això donaria per explicar-lo, és l'espurna que va originar automàticament, d'alguna manera, un efecte dominó de declaracions de guerra que va originar l'inici de la Primera Guerra Mundial. Evidentment, l'assassinat és el 28 de juny de 1914 i lo fan uns nacionalistes serbis. No és l'estat serbi el que ho fa, no? Però llavors els austríacs se consideren ofesos i reclamen una sèrie d'exigències a Sèrbia, de dir, per molt que demanis excuses i demanis perdó, però el nostre hereu ha estat assassinat per un ciutadà serbis.
Algú ha de pagar.
Algú ha de pagar.
Clar.
I comencen a ficar condicions. I una de les condicions per la qual els serbis ho van passar és que la investigació l'havia de fer la policia austro-húngara. Els serbis van dir que no, que això era en contra dels seus interessos propis, i a partir d'aquells moments deriva la declaració de guerra. Tarden un mes en declarar la guerra, una declaració, o sigui que hi ha unes negociacions que s'havia pogut evitar tot, però en aquest mes se declara la guerra finalment de l'imperi austro-húngar contra Sèrbia, tot i que Sèrbia sabia que tenia un aliat important perquè ell era de raça eslava i era l'imperi rus. L'imperi rus estava avisant que si es feia això automàticament declararia la guerra a Àustria i Hongria, i és el que va passar. És a dir, Àustria i Hongria, l'imperi declara la guerra a Sèrbia, Rússia llavors declara la guerra a Sèrbia i a l'imperi austro-húngar, el Rússia ficar-se al mig, els alemanys també declararan la guerra a Rússia, al mateix temps França també vol ajudar a Sèrbia, Alemanya també al mateix temps declara la guerra a França, al declarar la guerra a França els anglesos també apoyaran a França, i per aquí se va complicant la cosa i va esclatant. Llavors, en 2-3 mesos, fins al setembre, que comença veritablement l'acció militar, estan aquests suposo que la gent d'aquells moments no eren conscients de lo que venia a sobre, no? Perquè es veien com els polítics no es passaven d'acord i anaven trencant aquestes aliances, anaven declarant les guerres i movent tropes. Evidentment, al setembre ja comença la cosa veritablement. Finals d'agost, els alemanys ja invadiran, atacaran a dos fronts, el que seria la zona russa i la zona francesa, i al principi ja comencen a fer un tema que és la guerra relàmpag, i que al principi els hi funciona molt bé. Aconseguiran pràcticament arribar fins a París, és a dir, el que passa és que aquí hi ha un moment que s'aturaran les tropes a 40 quilòmetres de París, i a Rússia, pues, bueno, l'imperi rus pràcticament no arriba a Moscou, però s'atansa moltíssim. No?
Escolta, com que el dilluns vinent serà un dia després...
Sí, ho podem acabar de rematar.
No, podem acabar perquè, a més, evidentment fa molt temps d'això, fa 104 anys
quan va començar.
Quan va començar, 100 anys farà aquest diumenge del final.
L'amnistici, sí.
Dóna molt, tot
sí,
un segle, però hem après poc, jo diria...
No, totalment, ja veuré que no.
El que tinc curiositat, t'ho preguntaré dilluns vinent, és el tema de les comunicacions, però no entre militars, sinó les comunicacions, em refereixo a com es transmetien les informacions a la ciutadania, perquè clar, avui en dia jo crec que ens notaríem tan desinformats si ens traslladéssim a aquella època. Clar, avui en dia agafes el mòbil, ho saps tots al moment, de fonts oficials.
Correcte.
De fonts alternatives i fins i tot de gent que està per allí i t'ho penja a les xarxes socials, que després la feina teva és filtrar què és veritat i què no.
Sí,
però clar,
sí,
llavors no, que estem parlant de que una informació igual tardava una setmana a arribar a la població.
I tant.
Per tant, clar, és normal que tot n'és més lent.
I tant.
Sí, és curiós, sí. Això,
no,
només
no,
ha passat un segle.
I tant que sí.
Joan Ramon, doncs recordem,
sí,
el de l'aniversari de
Lleida,
local, de Lleida,
l'acte oficial a la Seu Vella, per recordar aquests 311 anys de la caiguda de la ciutat, i el centenari, que suposo que a nivell de mitjans també se recordarà,
sí, segur,
del final de la Primera Guerra.
Parlem ho acabem de afinar el dilluns vinent, que serà 100 anys i un dia.
Exactament, entendre, correcte, i tant que sí.
Joan Ramon González, un plaer, com sempre, gràcies.
Adéu a tots, bon dia.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon
Apa,
dia, Ricard.
Obrim la finestra del record.
Sí, comencem amb il·lusió, amb ganes, i parlem d'una realitat
sempre,
també desapareguda.
Ah.
És la figura del dulero. No saps potser ni el que era la dula. I la dula era anar a pasturar el bestiar.
No.
I un agafava el bestiar de tot el poble, col·lectivament.
Ah, sí?
I, no, sí, sí, ara ho expliquem.
I ja se'n fiaven?
Sí, tant, sí, se'n fiaven. Fins i tot hi ha algun lloc...
Sí, perquè avui en dia ja seria complicat, però...
Hi ha un lloc com Rosselló, per exemple, que hi ha una plaça que es diu la plaça de l'aviador.
Uh-huh.
I la gent interpreta que va ser algun aviador que va caure, que va aterrar, que va tal, no? I no, precisament ve d'això, de quan hi havia la dula, que la gent aviava el bestiar en aquella plaça,
i
era la plaça de l'aviador. I aquest a la plaça de l'aviador, i avui dona peu a confusió, perquè la gent pot pensar que és d'un aviador.
Sí, sobretot des que hi ha l'aeroport allà.
Ah, exacte, el guai. Doncs pues parlem del dulero. A moltes poblacions hem trobat la plaça de la dula. A Agramunt, per exemple, situada a la part alta de la vila. La coneixen tots els agramuntins. Allí, hom hi reunia diàriament el ramat comunal de bestiar de peu rodó, que cada dia era tret a pasturar. D'aquí, precisament, li ve el nom. Als pobles hi havia molts pagesos humils que tenien algun animal de treball per tal de conrear el seu modest patrimoni. Els dies que no tenien feina a conrear o a fer alguna altra activitat, portaven l'animal a la dula i així s'estalviaven de donar-li menjar, ja que pasturaven pel de fora. Qui tenia cura de la dula era el dulero, que tenia sota la seva vigilància els animals, els quals duia a pasturar pel terme, talment un pastor que porta el bestiar a pasturar, ell portava els animals, rucs, mules, cavalls, i per aquest treball l'home cobrava, encara que sovint era pagat per part dels interessats dels animals, amb un pa, i com que per molt que en mengessin ell i la seva família no se'l podien acabar, el pa sobre era venut públicament a un preu inferior a l'habitual. Cada dia al matí l'home tocava un corn que se sentia de tot el poble, i era el senyal de que havien d'acudir els animals, que aquell dia s'havia d'endur, doncs no cada dia eren els mateixos. Conten que hi havia molta gent que no acompanyava l'animal fins a la plaça, ja que només obria la porta de l'estable, l'animal ja sortia i emprenia el camí. Tan habitual era el seu costum d'acudir-hi que ja se sabia el camí de memòria. Al vespre retornaven a la plaça i des d'allí els animals ja feien via vers cada casa. Era la figura del dolero. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: no fa cloc ni piu, però encara és viu.
Ara estava buscant això del terme aquest dolero i diu, salvant les distàncies, un personatge que va encarnar aquesta professió és l'amic de Heidi, Pedro. Era dolero.
Està bé.
Era dolero, s'enduia a pasturar totes les
animals
del poble. Sí, curiós, sí. Mira, no ho sabia, això.
Cada dia. Que... la gent gran que ens escolta segur que recordarà la figura del dolero o haver-ne sentit parlar.
Sí, sí,
la gent
sí.
Jove segur que té un desconeixement total d'aquesta realitat.
I a més ara llegint i escoltant-te feia una tasca important, eh?
Sí, sí, perquè a més a la gent humil, que havien de tindre l'animal tot el dia a casa si no el feien treballar, doncs els hi era un cost.
No,
i d'aquesta manera sortia a menjar herba pels camps i vull dir, no hi havia cost possible. Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
La 1 a mediodía en Canarias. Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional ha detenido a uno de los grafiteros que con gran violencia ha atacado vagones del Metro de Madrid este pasado fin de semana. Se trata de un hombre de nacionalidad pakistaní, tiene 20 años. Está acusado de haber participado junto a 50 grafiteros en la estación madrileña de Las Rosas. Se le imputan los delitos de daños, desórdenes, atentados y lesiones. Hay mucha preocupación en ciudades como Madrid y Barcelona. Hemos querido conocer su modus operandi. Juan Antonio Ortiz, desde el Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid, nos cuenta que lo hacen de dos maneras diferentes.
Una es que se meten directamente en el tren, como si fuesen viajeros, y accionan las palancas de emergencia, y entonces hacen que el tren se pare. Otra manera es que se meten por las salidas de... ellos tienen controladas las salidas de emergencia, y alguna salida de emergencia está con alguna valla o algo así, pues el día anterior las cortan, el día siguiente es cuando hacen la incursión.
Todo ello en un lunes en el que estamos pendientes de Italia, que como te estamos contando continúa en alerta por el mal tiempo en cuatro regiones del país. Una alerta naranja que ya ha provocado 30 muertos. Precisamente al norte de Italia, un mafioso continúa atrincherado con rehenes en una oficina de correos al norte de Italia. Acabamos de conocer que ha liberado a una mujer y que dentro seguirían cuatro empleados retenidos. Corresponsal Eva Fernández.
Policía y Carabinieri negocian en estos momentos con Francesco Amato, condenado recientemente en un macroproceso contra la mafia y que se encontraba huido. A primera hora de la mañana ha irrumpido en una oficina de correos del norte de Italia y se ha atrincherado con rehenes armado de un cuchillo. Tras haber hecho salir a los clientes de la oficina, mantiene como rehenes a cuatro empleados de la sucursal. Es miembro de la mafia calabresa en 'Ndrangheta y acababa de ser condenado a 19 años de prisión.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El anuncio del gobierno de sacar a Franco del Valle de los Caídos sigue provocando un aumento de visitas a este monumento. En octubre fueron 41.866 personas, lo que supone un aumento del 142% respecto al mismo mes del año anterior. Esto en octubre, pero es que en septiembre el número de visitantes al valle creció también un 113%. En el conjunto de verano el monumento tuvo un total de 151.000 visitas frente a los 85.000 del año anterior, lo que confirma que Pedro Sánchez ha devuelto el interés por Franco y por el Valle de los Caídos. Este primer lunes de noviembre nos deja también una operación de la Guardia Civil contra el expolio y falsificación de material arqueológico. Entre el material intervenido, que son más de 30.000 piezas, hay monedas, anillos, cerámicas, cuños para hacer monedas y gran cantidad de objetos que ponían a la venta a través de Internet. La organización es de origen búlgaro y hay 13 detenidos en Bulgaria, Valencia, Murcia, Segovia, Zaragoza y Alicante. Y agentes de la Benemérita han interceptado esta mañana una barca hinchable que se dirigía hacia las costas de Cádiz. Viajaban cuatro inmigrantes. Uno de ellos tiene síntomas de hipotermia grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado. Y en los deportes, junta directiva extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué, José Luis Corrochano?
Estaba previsto que comenzara a las 12:30 de la mañana con el objetivo de decidir el futuro del vicepresidente económico Andreu Subies, detenido la semana pasada, acusado de presunto desvío de capitales. Ciudad de Fútbol de Las Rozas, cuéntanos, Juan Antonio Alcalá.
Hola, buenas tardes. Hace exactamente 20 minutos ha comenzado esta marcha, esta junta directiva de la Federación, reunidos aquí en Las Rozas, Luis Rubiales y 15 miembros de esta junta directiva. En principio, asunto principal del orden del día, en efecto, el futuro del vicepresidente económico Andreu Subies, que fuera detenido la semana pasada en el marco de la operación Soule. En principio, según fuentes federativas, Subies va a ser ratificado y va a seguir como número dos de la Federación. Además, Rubiales va a dar explicaciones de su viaje por Estados Unidos la semana pasada, ya que la Liga, Javier Tebas, sospecha que Rubiales negoció para llevar a Estados Unidos la final de la Supercopa en el verano 2019. Ha comenzado a las 12:40, sobre las 3 de la tarde, Corrochano, final de esta junta directiva de la Federación.
Competición de Liga, hoy se completa la jornada con el Español Atleti de Bilbao a las 9 de la noche. Si gana el equipo de Rubi, será segundo en este campeonato. Y acaba de anunciar la nadadora Erika Villaécica, que fue medalla de oro en el Mundial y Europeo en la distancia de 800 metros libres, su despedida de la competición. Adiós a Erika Villaécica, como digo, fue campeona del mundo, también campeona europea en la distancia de 800 metros libres.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, vamos a volver en espejo a Pakistán, porque aunque ya sabemos que Asia Bibi va a salir de la cárcel, su vida sigue corriendo peligro.
Bueno, esperemos que salga, porque hace 3 días, y lo contamos, Asia Bibi fue absuelta del delito de blasfemia por la Suprema Corte de Pakistán, pero aún, a día de hoy, permanece en la cárcel. Tras conocerse la sentencia, los radicales islamistas provocaron numerosos altercados, incendiaron la calle y presionaron violentamente al gobierno, que al final ha aceptado que se revise la sentencia y ha prohibido su salida del país. Desgraciadamente, por tanto, la historia de Asia Bibi no tiene todavía un final feliz, y los sucesos de las últimas jornadas demuestran la extrema debilidad del Estado de Derecho para hacer frente a los movimientos radicales y su incapacidad incluso para hacer valer toda una sentencia de su más alto tribunal. Lo contamos ampliado en el espejo en un ratito.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que pràcticament ja en tenim 6 per sobre de la 1. Dilluns 5 de novembre del 2018 estava buscant i m'he donat compte que no tenia el botonet apretat aquest per on surt la Mònica Carrasco des de Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard Álvarez.
Ja t'he dit jo que un dia d'aquests ens deixarem el botonet. I llavors, no, clar, ja no. Podem anar cridant per antena, que, clar, no surt.
Jo aquí estic, sempre, puntual. Això sí que ho tenim, Nosaltres anem enganxats al rellotge,
A veure, Mònica, fas bona veu.
Faig bona veu, però estic ahir,
Ah, sí?
Aquests primers freds, no?, i per la gola són fatals,
ja.
Una miqueta, però bé, intento cuidar-me.
Mira, una mica al nas,
mica.
Però de moment ho porto bé. La veritat és que jo sóc especialista en aguantar tot l'hivern,
sí,
i refredar-me, ja ho saps bé, a final de març.
Sí.
És una pena.
Ets més de canvi de temporada.
Sí. Mira, o sigui, jo em refredo a final de març. Toquem fusta, que ara igual em refredo la setmana vinent. Però, en fi, per què diem això? No parlarem de refredats avui, però parlarem d'una altra història que de vegades els símptomes ens confonen.
Sí, és veritat, ara hi ha certa confusió. Parlarem de la grip, de la vacunació de la grip, no? De la campanya està en marxa des de fa ja uns dies, encara li queda, fins al mes de desembre. Avui parlarem amb experts en la matèria, perquè ens recordin que sempre és important. A vegades la gent diu, mira, que pesats cada any, saps? Uh-huh. Cada any comença la campanya de vacunació, expliquen a qui està dirigida especialment, a qui està recomanada, diuen, pesats, cada any la mateixa història, als vols del novembre.
Clar.
No són pesats, que sembla que encara no ho tenim prou clar.
És que jo crec que si ho diuen tant serà per alguna cosa.
Clar, per això. Avui en parlarem extensament, com dèiem, amb professionals que saben molt millor que tu
i
que
tant,
jo d'aquesta qüestió, perquè la grip no és poca cosa,
No. I,
escolta, no és poca cosa.
Ens hi hem acostumat, hem conviscut amb ella, i convivim amb ella, de fet, cada any, però sí, no és poca cosa que cada any hi ha alguna complicació o altra.
Per això, que atents molt atents al que ens explicaran avui els nostres convidats, tant a Tarragona com a Lleida. S'han vacunat ja, si algú vol fer partícips de la seva experiència
això,
també, que ens ho facin saber a través de Twitter, @copetarragona, o a través del WhatsApp. Mira, recordo el de Tarragona, 672-65-35-34.
I a Lleida, doncs, quasi ves el mateix, és @copelleida, i el WhatsApp, si és diferent, és el 664-526-180. Escolta, explica'ns, et vols vacunar aquest any?
T'has vacunat
no,
ja?
Si t'has vacunat, t'ha fet mal?
No tens clar... I les agulles i el Ricard. No tens clar si t'has de vacunar o no, si està recomanat? Doncs ara aclarim dubtes d'aquí, 2 minuts.
Sí. Doncs apa, fem una pausa i aviam què hem de fer.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau, guau.
No, pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrío.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Le imito al venado.
Está muy bien imitado, ¿eh? Sí.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Es verdad, hay familias con madres que no se cansan de decir:
¡abrígate, hijo, que no estamos en verano!
Y el niño va... y gripazo. Por eso, con la app de MAPFRESALUD localizas al instante tu médico más cercano. Y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. MAPFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Llega el frío y hay dos tipos de personas: las que lo odian y las que se lanzan al exterior y se enfrentan a las bajas temperaturas. Y para esos valientes, tenemos marcas como The North Face, Columbia, Salomon, Mountain Pro, Ternua y muchas más con un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de outdoor. Solo hasta el 21 de noviembre en El Corte Inglés.
Si piensas que deberías intentar pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bastan 45 segundos para explorarte la boca. Pide a tu dentista que te explique cómo. Participa en la campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral en noviembre. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Consejo General de Dentistas de España y Fundación Dental Española.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, preparat ja, Mònica, per les...
Preparadíssim.
Bueno, per les punxades, anava a dir, no, punxades no. Al final, aviam, si una punxadeta et pot estalviar una setmana al llit...
Home, i tant.
Jo crec, mira que jo, mira que ja saps com sóc, no m'ho penso ni un segon.
Compensa la cosa. Escolta, estava jo pensant que suposo que els nostres convidats d'avui, jo crec que es coneixeran.
Igual es coneixen.
Jo crec que sí. Mira, us presento aquí a les comarques de Tarragona, ens acompanya avui la Montserrat Canals, ella és coordinadora de vacunes per a l'Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Montserrat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies. Bon dia, Montserrat. I mira, a Lleida tenim el doctor Pere Godoy, que és responsable d'epidemiologia de l'àrea sanitària de Lleida. Doctor Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Us coneixeu?
Sí, sí, perfectament.
Sí. Sí.
Fa anys que coneixo.
Fa anys.
Sí, sí.
Fa anys que batalleu amb aquest tema de la grip i les vacunes tots dos, eh?
Exacte, sí. Sí, sí.
Escolta, m'agradaria començar per la, una cosa que comentava jo abans, que de vegades tenim la idea de que la grip és una cosa, bé, no? És allò, un refredat que dura una mica més o que és una mica més fort, i no és així, no ens l'hem de prendre a la lleugera, no? La grip, en aquest cas, pot ser, doctor Pere?
Sí, no, no, és un quadre clínic que en si mateix ja comporta com a mínim una setmana d'afectació de l'àrea respiratòria i també d'afectació general, i també sabem que es pot al final traduir en complicacions, inclús en persones que tenen factors de risc pot acabar amb una hospitalització. Per tant, és un problema que se l'ha de tenir molt en compte.
Ricard.
Sí. No, 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 que, sí, sí, que moltes vegades pequem del tema aquest de... a la que tens una mica de tos, una mica de mocs... Això està, és que estàs engripat. Això es diu molt. Els símptomes de la grip no són exactament els mateixos que un refredat.
Bueno, s'ha de dir que quan comença la tardor i l'hivern hi ha circulació de diferents virus que afecten al sistema respiratori, però tots aquests virus, el virus de la grip, sí que realment produeix un quadre clínic que jo crec que tothom, quan ha passat una grip, se'n recorda. Un quadre
sí.
Clínic que produeix molta afectació general, molt trencament. S'acompanya normalment, si són sobretot els nens i persones grans, també se pot acompanyar de febre molt alta. I és un quadre molt específic i que jo crec que inclús a nivell popular les persones poden distingir perfectament el que és un virus de la grip, que existeix, o produeix tot aquest trencament i afectació general de lo que és un altre virus de l'àrea respiratori, que produeix, per exemple, molta mucositat, molta afectació de lo que són les vies respiratòries, però que no s'acompanya d'aquest quadre tan típic que produeix la grip.
Hi ha molta gent que es pregunta, doctor, aquest virus, la resta de l'any on està?
Pues aquest virus, aquesta és una bona pregunta, és un virus que està circulant o bé en l'hemisferi nord, que és el nostre cas, sobretot el que és des de l'octubre fins al mes de març, però fonamentalment del mes de desembre al mes de febrer, però tot aquest període, diguéssim, de temperatures més baixes està circulant a l'hemisferi nord, i quan deixi de circular per l'hemisferi nord se'n va a l'hemisferi sud, i gràcies o desgràcia als viatges internacionals, doncs va circulant contínuament a nivell mundial. I a més, ha de tenir en compte que les aus també són reservoris d'un dels tipus de virus de la grip, el virus A. A més, també està cantonat en les aus migratòries, les aus aquàtiques migratòries, i tot això fa que tinguem virus de la grip. En el planeta Terra, en algun moment, sempre tenim el virus entre nosaltres.
Caram, o sigui, Mònica, no ens en lliurem, eh?
No.
Uh-huh. Doctor, estava pensant, Mònica, ara ja tenim més o menys clar la diferència entre refredat i grip.
Sí.
Però un cop agafo la grip, què faig? Perquè, clar, de remeis d'aquests casolans i aquestes històries n'hi ha un munt. Doctor, o Montserrat, si no estic vacunat i agafo la grip, de moment, com a norma general, que no condeixi el pànic, però què faig?
Bueno, Montse, tu mateixa.
Montse, sí, a veure.
No l'escoltem, la Montse.
Bueno, pues, el tema de la grip tampoc hi ha gran secret.
No.
El tema, bàsicament, un aspecte important, la grip s'ha de cuidar a casa, tal de quedar a casa, perquè és un quadre que dona molta afectació general, i per tant és convenient quedar-se a casa i cuidar-ho bé, també per evitar transmetre la malaltia als demés, i bàsicament amb un tractament, les persones joves amb bon estat de salut, amb un tractament simptomàtic a base de tenir una bona hidratació d'antiinflamatoris i fer el llit quan ve, amb això és suficient. S'ha de dir també que hi ha tractaments específics per tractar l'angrip. Les persones que tenen factors de risc, i en aquest moment disposem de medicaments, d'antivirals específics per tractar la grip, però s'ha de dir que aquests medicaments s'ha d'indicar un professional sanitari, un metge, en una situació molt concreta, i normalment se prescriuen en persones que tenen factors de risc per complicacions. Les persones joves que tenen bon estat de salut, els nens, simplement amb antiinflamatoris, cuidant el quadre a casa, evitant també, important, no transmetre la malaltia als demés, amb això és suficient.
Mm-hmm. Montse, Montserrat, la campanya de vacunació va començar el 22 d'octubre. Com va la cosa fins ara? Evidentment, a les comarques, a la demarcació de Tarragona, que és la teva zona de treball, el ritme de vacunació és l'adequat?
Bueno, el ritme de vacunació va començar una miqueta fluix la primera setmana, potser coincidint que era una setmana que encara feia bo i no s'havia anunciat el mal temps, però, bueno, en pràcticament 10 dies, jo ho he revisat aquest matí, havíem vacunat pràcticament unes 28.000 persones.
Déu-n'hi-do.
I tenim, en principi, una població diana d'unes... Almenys nosaltres distribuirem unes 120.000 vacunes, n'aportem administrades unes 20.000. Jo penso que aquests últims 5 o 6 dies s'ha començat a vacunar amb força els centres. I m'imagino que seguirà el ritme dels centres de Lleida i dels centres d'arreu de Catalunya.
Uh-huh. És un bon ritme, llavors, no? pel que sempre diem, que és molt important, evidentment, que hi ha cert tipus de... certa part de població que és importantíssim que es vacuni, no?
Sí. Bueno, com cada any ho repetim, sobretot les persones més grans de 60 anys, vull dir, ja s'haurien de vacunar de la grip, sobretot pel risc que poden tindre de complicacions si agafen la malaltia. A part d'aquestes persones, es pot vacunar qualsevol persona a partir dels 6 mesos d'edat. És recomanable si pertany a algun grup de risc. Grup de risc n'hi ha bastants i diferents, però per posar uns exemples podríem dir, doncs, per exemple, una persona que té una diabetis, que tenen malalties renals o de fetge, càncer, persones amb càncer que estan en tractament amb quimioteràpia o radioteràpia, és molt convenient la vacunació. Malalts, doncs, amb malalties inflamatòries intestinals, celiaquies, etc. No? També tenim molt en compte sempre les persones que estan en institucions tancades, ja bé sigui presons, ja sigui residències d'avis o hospitals d'estances perllongades. No? Uh-huh. Això serien bàsicament les primeres persones que vacunaríem, però no hem d'oblidar que hi ha altres persones que s'han de vacunar precisament pel risc de que poden ells transmetre la malaltia a persones, doncs, que el seu sistema de salut no és més feble, no?
Clar.
I aquest seria, doncs, el personal sanitari, seria gent que treballa als hospitals, gent que treballa en geriàtrics, per exemple, tots els cuidadors que estan treballant a les llars i que tenen cura de persones grans o de persones malaltes, inclús els nens petits que conviuen, no?, amb aquestes persones malaltes o amb aquests avis, i després, bueno, doncs ja parlaríem d'altres serveis essencials, no?
Clar,
clar, és que a part de patir-la, però no transmetre-la.
Sí, exacte, exacte.
Clar,
sí.
Clar, us volíem preguntar precisament a tots dos, perquè un dels esculls l'any passat des del Departament de Salut sí que es va posar molt el focus en les dones embarassades, i això va fer que pugés el percentatge, sí, de vacunació entre dones embarassades. Enguany es fixa sobretot en aquest personal sanitari. Per què costa que tant que el personal sanitari es vacuni en el tant per cent desitjable?
Bueno, això és un tema d'investigació, pràcticament,
sí,
perquè com és que tenir la informació, doncs, costa de vegades complir amb aquest. La veritat és que hi ha diferents raons, però sí que realment el Departament de Salut posa molta prioritat en que es vacunin els professionals sanitaris. També, ho ha recordat vostè, també el tema de les dones embarassades, importantíssim, perquè les dones embarassades aconseguim dos efectes. Per una banda, protegir-les amb elles, perquè una dona embarassada en el tercer trimestre, si contra una grip, té un risc molt alt d'acabar hospitalitzada, per una banda, i a més perquè els nens petits, sobretot els menors de 6 mesos, si agafen una grip, també és una situació de risc. I vacunant a les dones embarassades aconseguim que les mares transfereixin anticossos a través de la placenta, i aquests nadons, quan neixen, si la mare s'ha vacunat, estan protegits els primers mesos de l'embaràs. Per tant, tant dones embarassades, perquè tenim dos efectes, protegir la mare i protegir els nadons, i també els professionals sanitaris, perquè també hem de reconèixer que inclús la grip, quan encara no has fet tot el quadre clínic, estàs en període d'incubació de la malaltia, tot i que encara no tens traducció clínica, pots transmetre la malaltia. Per tant, els professionals sanitaris s'han de vacunar per protegir-se ells mateixos, perquè és un personal de risc contra la malaltia, i també per evitar transmetre la malaltia als pacients.
Escolteu, ara que estàs d'aquest tema, us volia fer una consulta, perquè imagineu-vos la situació, família de quatre persones, dos adults i dos nens, els nens ja de 10 o 12 adolescents, per entendre'ns, ningú es vacune, perquè ningú està dins del risc i de moment no es vacunen. Aquesta radiografia, jo crec que molta gent que ens escolti se la podrà aplicar. Un membre de la família agafa la grip. Què hem de fer a casa per no encomanar-la? És a dir, a dormir sol, si es tracta de la parella, o no compartir estris com tovalloles, per exemple. Quines mesures s'han de prendre amb una llar per evitar aquest contagi?
Bueno, jo la recomanació que faria seria bàsicament una bona higiene, higiene de mans, tossir si és possible, aquí posant-se, tapant-se amb el colze, no amb les mans, uh-huh, i evitar, a veure, poca cosa més podem fer a part d'aquestes mesures higièniques i de contacte. Vull dir, tenint en compte que la grip es transmet, pues, el tossir, amb aquelles gotetes hi han milers de virus, no?, que és el que es pot transmetre.
Montserrat, si és la parella, l'enviem a dormir al sofà o no cal?
Sí, pot ser millor.
Vull dir, és millor o no cal?
No, jo no sé si l'enviaria a dormir al sofà, però el que té la grip, estic segura que el que desitja és molta tranquil·litat i molta pau i molt descansar per l'estat en què es troba.
Exacte. Escolteu, Mònica, perquè és un tema interessant. Jo, mira, a Lleida acabem de rebre, bueno, acabem fa uns minuts un WhatsApp d'un oient, una oienta, és anònima, no hi ha el nom, però ens pregunta, diu, jo no m'he vacunat mai, però em diuen que si et vacunes acabaràs o passant una grip lleu o t'arrofredaràs segur. Això és veritat?
Jo diria que el que és bastant veritat és que passar, si t'has vacunat i agafes una grip, en aquest moment hi ha estudis que indiquen que si tens la mala pata, que la vacuna d'alguna manera no ha evitat la infecció, el que sí ajuda la vacuna és evitar el tenir un quadre clínic, diguéssim, no només greu, sinó inclús tenir un quadre clínic molt suau. Això hi ha estudis que demostren que de vegades la vacuna pot fallar en evitar la infecció, però ajuda a no tenir complicacions i ajuda també a tenir un quadre clínic lleu. Per tant, el que no té cap sentit és pensar que si et vacunes agafaràs la grip.
Això vull dir no ho facilita, al contrari.
Realment és el contrari, perquè la vacuna de grip és una vacuna totalment inactivada, que no té, des del punt de vista d'afavorir-te el contraure una infecció per la grip, no té cap sentit. El que sí és s'ha de reconèixer que de vegades la vacuna de la grip falla, això ho hem de reconèixer, però també hi ha estudis en aquest moment molt sòlids que indiquen que tot i que falli, el que com a efecte suplementari el que fa és evitar que passis una malaltia greu i que tinguis un quadre clínic molt suau.
Sí, jo afegiria potser que a vegades, a veure, agafar, i amb això estarem d'acord amb el doctor Pere Godoy, que a veure, vacunar-se de la grip i agafar un refredat quasi que és científicament impossible perquè són dos virus diferents. El que sí, moltes vegades els refredats són coincidents amb l'època de vacunació i amb l'època de la grip, no? I refredats n'agafem tots, però jo crec que és impossible vacunar-se de la grip i refredar-se.
Escolteu, ens estem vacunant ara, però per quan s'espera l'esclat de la grip per aquesta temporada?
Bueno, normalment és un tema que es vigila molt de prop i tenim informació detallada. En el nostre medi normalment arriba al mes de desembre i més aviat la segona part del mes de desembre o principis del mes de gener quan s'assoleix el pic del que diem activitat epidèmica de grip, i a partir d'aquest moment comença a baixar de forma setmana rere de setmana fins al mes de març, que normalment desapareix l'activitat epidèmica de grip, tot i que virus de grip, casos de grip de forma esporàdica poden tenir més setmanes. Però el que és l'activitat epidèmica que es veu a nivell comunitari, amb absentisme escolar, de vegades també amb augment de les freqüències d'urgències als hospitals, normalment el pic alt el tenim la segona quinzena del mes de desembre o primera quinzena del mes de desembre.
El moment màxim, com es medeix això? Tant per cent, tant per mil?
Tant per cent significa tenir el llindar d'activitat epidèmica, se calcula en 100 casos per 100.000 habitants setmana, i el pic s'assoleix normalment sobre al voltant de 300 casos de 100.000 habitants setmana.
En aquest cas, ens podem vacunar, evidentment, les dosis estan disponibles tota la temporada de grip, però, Montserrat, quan seria, diguéssim, hi ha un període òptim, millor, per vacunar-se?
No, la recomanació, a veure, des de que comencem la campanya, nosaltres recomanem fer la vacunació fins al 15 de desembre, no? Per precisament per lo que deia el doctor Pere Godoy, no ara, que és quan comença el pic epidèmic. Però, bueno, disponibilitat de vacunes la tenim pràcticament fins al mes de maig, no? Que la gent ja no ve a vacunar-se, però vull dir que no ens hem d'aturar si el 15 de desembre no ens hem vacunat. Hem de saber que podem anar al nostre centre d'atenció primària i que, sens dubte, ens vacunaran.
Hem d'acabar ja, Ricard, però m'agradaria abans preguntar-li, parlàvem, fèiem incidència abans la importància de la vacunació entre els professionals sanitaris, ens deia el doctor Godoy, és un cas d'estudi, sí. Pràcticament. Heu organitzat des de l'Institut Català de la Salut aquest dimecres una jornada específicament, perquè convidar els professionals sanitaris a vacunar-se.
Sí, exactament, es convida a fer una vacunació massiva, tot i que, a veure, els serveis de salut de lo que és l'Institut Català de la Salut porten vacunant ja des del dia 22, no? Però sí que per primer any, me sembla, seguint l'estela d'alguna altra, d'alguna regió que ho havien fet i els havia funcionat, doncs s'ha proposat fer un dia de vacunació massiva, no? Igual que sentim els dies de vacunació o de donació de sang o tal, en aquest cas que sigui de la vacunació. Però bueno, jo crec que els professionals s'estan vacunant escalonadament, també. Sí.
Molt bé, doncs, escolta, tothom que sigui, estiguin els grups de risc, Ricard, no? Doncs que, sí. Que s'apropi al centre de salut, no deixin passar els
exacte,
dies, no cal
sí,
esperar.
Que és molt important, sí.
És molt important.
Sí.
Estem a dos quarts.
Estem a dos quarts, que sí, ràpid si ha passat el temps. Esperem haver contribuït a que algú digui, ostres, sí, no hi he anat encara, no? M'apropo al cap.
És el cap, a més és molt fàcil.
Doncs Montserrat Canals, coordinadora de vacunes per l'ICS al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Mil gràcies, torna quan vulguis.
A vostè.
Gràcies, Montserrat. I a Lleida hem estat amb el doctor Pere Godoy, responsable d'epidemiologia de l'àrea sanitària de Lleida. Doctor Pere, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En fi, ens ha faltat una cosa, Mònica.
Quina?
Els locutors de ràdio. Home, jo estic darrere d'un vidre, per tant...
Sí, sí, els micros, les espongetes aquestes
això
dels
sí.
Micros, això sí que és
això
digne
sí,
d'estudi,
eh?
També. Li
això
enviarem sí. al doctor Pere Godoy perquè n'analitzi alguna.
Sortirà de tot aquí. Arribem a dos quarts demà, cuina i a Leida.
Ah, exactament,
ja
estàs preparat?
I tant.
A veure com ve la Leida demà. Vagi bé.
Adéu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué te pasa?
Pues que llevo 20 veces diciendo lo mismo y es de un cansado.
Pues aprovecho para decirte que he llamado a Línea Directa y tengo el mejor seguro de coche a un precio increíble. ¿Por qué no llamas tú?
Mira, 21 veces. Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay quien no le gusta el frío y quien lo ve como una oportunidad para hacerse con un imprescindible, el jersey de cashmere. Y más si tienes un 20% de descuento al comprar dos o más unidades de cashmere mujer. Ya es el momento de los imprescindibles, solo hasta el 11 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Grandes luchadores
ganarás pase lo que pase,
que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Aigües de Barcelona presenta The Zone of Hope, una exposición que nos permite experimentar mediante tecnología de realidad virtual los efectos del cambio climático en nuestro propio cuerpo. The Zone of Hope en el Círculo Artístico de Barcelona, al lado de la Catedral. Adquiere tus entradas en www.thezoneofhope.com y hasta 4 entradas gratis puedes conseguir si ya eres cliente de Aigües de Barcelona.
Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim ja 4 per sobre de 2:15, dilluns 5 de novembre, però dilluns, i per tant, què vol dir? Que tenim en marxa la nostra tertúlia esportiva, la radiografia, com sempre, ben acompanyats amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En fi, al final, a la vida tot són tendències o allò, no?, que va girant i una cosa porta l'altra. Ho deia sobretot, perquè és combatiu, però ni tenia la millor moto ni li estava costant, parlo de Marc Márquez, però escolta, afortunadament va caure, no va caure Valentino Rossi, sinó quan va caure no estaven a prop un de l'altre.
Almenys, esperava un final de cursa interessant.
Marc va fer una declaració i va dir, bueno, com que tinc el Mundial guanyat, jo ho hagués provat fins a l'últim moment.
Sí, i Valentino també va dir, sí, home, que s'ha estat interessant un final de cursa. Però sí, al final, Valentino, 36 sí, anys, 50.000 carreres.
Anava líder,
cau.
Sí, sí.
Perquè sap que té l'altre darrere.
Sí, perquè si no el motor ja que l'aprete.
Si té ja none, no force tant Valentino. Bueno, no, és ciència ficció, no, evidentment.
Sí,
però
correcte.
Jo crec que no force tant i tal. Però té l'altre darrere i diu, uf, i no, som. No.
Però vull dir que ahir estava liderant la cursa fent uns temps baixos, Valentino, que és el que deien ahir. Escolta, mira els anys que té, vull dir que mira el que li queda a Marc.
I tant, home.
Si es cuida, sí, i té sort amb les
el
lesions.
El farà 40, Valentino.
Déu-n'hi-do. Bueno, sigui com sigui, mira, Marc Márquez va guanyar. També tenim campió de Moto2, de Moto3, ja ho tenim tot.
Sí, el Pecco Bagnaia i a Moto2, l'Àlex va ser setè. Molts problemes a la moto durant tot l'any,
sí,
que no acaba de trobar el feeling, no han acabat de trobar el feeling, i que, bueno, ja pensen en la propera temporada.
Seguirà a Moto2, ja ho va anunciar, sí, fa uns mesos.
I a Moto3, el Jorge Martín, doncs, també va proclamar campió.
Bueno, Jorge Martín, déu-n'hi-do, perquè també se li havia complicat la història, i al final ha tret la bola del partit, que ara falta una cursa, però jo això de jugar-te-ho tota la darrera cursa, què vols que et digui? Si saps segur que t'ha d'entrar, perfecte, però si no, és complicat. En fi, el cap de setmana també ha donat per la primera derrota a casa del Lleida Llista. Lleida Llista 1, Igualada 5, amb hoquei. Home, no et diré si esperada o no esperada, però sí que és veritat que el rival és dels de dalt, almenys.
Home, jo crec que sí, però el que passa és que em sembla que ens van agafar una mica dormint.
Bueno, però venim mal acostumats també, és veritat.
Bueno, però tampoc no, és que estiguem mal acostumats. Jo no pensava pas en aquesta derrota, un empat encara per una derrota tan contundent, no... No et mereixen trair.
No, home, sobretot pel resultat, no 1 a 5, que dius. Però Albert Folguero va dir a l'acabar el partit, diu, a veure, centrem-nos, que no estem per guanyar la Lliga. I és que és això, no? Home, dol, perquè és 1 a 5. I llavors, diu, home, sembla que... Bueno, no hi era el Chichi encara.
No.
Bueno, un mal dia el pot tenir tothom, i en certa manera, buscant sempre algo positiu, pues, també es pot anar bé per rebaixar una mica l'eufòria, per tocar de peus a terra.
Sí, sí, perquè escolta, clar,
perquè existeix, Albert ho va dir, no estem per guanyar la Lliga. Clar, aquí va arribar un moment que, va, que tots vam dir, a veure, i sí, i sí, no, i sí, i sí, i sí.
Vull dir, sí, sí, no, no. Clar, és que estàvem a dos punts del Barça, semblava
estem
no.
Estem per fer copa.
Quan vingui el Barça aquí a jugar, els guanyem i som líders.
Clar, bueno, estem per fer copa, per intentar sí, classificar sí, per Champions l'any que ve, per fer una bona copa de l'Afers, eh? Que no és poca cosa, i ja està. Però fa mal per això, perquè és un 5. Però, bueno, en qualsevol cas, l'equip continua a dalt a la classificació i, bueno, borrón i cuenta nova. Ara, teòricament, hauria de tornar el Chichi, ja.
Pues, sí, no crec que falti.
Endavant, ja. Les haches, tu.
Bàsquet i futbol. Comencem pel bàsquet. Els dos, victòria a domicili, i els dos importants. La del bàsquet davant de l'Ourense, 62-70, va ser divendres a les 9 del vespre.
Molt important.
Però perquè el Força Lleida segueixi anant primer. No dels primers, no. Primer.
I pista, quant temps pista complicada.
No, però quant temps fa que el Força Lleida no anava primer?
Bueno, des de l'arrencada del Ricard Cases, em sembla, que van començar amb un 5-0. Parlo de memòria, vull dir. Bueno, i sobretot amb solvència.
Sí.
O sigui, la sensació que durant molts anys hem dit, no, clar, és que quan comencem a moure la banqueta, les rotacions, no ficaré noms i cognoms, però entre aquest, entre l'altre, l'equip baixa molt. I aquest any, no. Aquest any...
Hi ha un equilibri.
Entri qui entri, rendeix al 100%, l'equip està en dinàmica positiva, li entre tot, defensa d'una manera absolutament brutal... I, bueno, s'ha d'aprofitar, perquè ja arribaran els mals moments. Bueno, potser no, però no veig una projecció d'acabar el partit i d'acabar la temporada amb 26 victòries i 8 derrotes, no?
No veus, amb diferència de l'any passat, el que veig, amb moltes coses, però és que estava revisant ara el primer parcial, evidentment, bueno, sí que és veritat, es va perdre, 22-16, però a partir d'allí, el segon és un 9-20, 9-20.
Bueno, comencem 6-9, amb 9 punts d'Ovichei, i ens claven un 14-0. I és cert que al primer quart ens va faltar aquest equilibri. Bueno, de fet, fins al minut 8 només havia notat Ovichei. Però després ens fiquem i com sempre, doncs, a partir de la defensa, o sigui, baixant el cul darrere, apretant, tancant rebot, sortint a la contra, doncs, fent el joc dinàmic que vol Jorge Serna, doncs acabem donant-li la volta al partit i guanyant amb molta solvència en una pista que no és
complicada,
no és gens
complicada.
Fàcil.
9-20 al segon quart, 15-15 al tercer i 16-19 al darrer.
Bueno, la clau és que tenim 10 titulars. O sigui, dèiem, a veure, si l'encertem amb el base i el 4, doncs podem fer coses. Bueno, l'hem encertat amb el base i el 4, però és que l'hem encertat amb el segon base, l'hem encertat amb l'escolta, l'hem encertat amb els pivots, i jo crec que el darrer moviment de mercat, inesperat, perquè en principi teníem a Gregor Hermet, que tenia contracte aquí i va voler marxar, ens ha donat un plus, perquè aquest Eric Estuts, o sigui, no serà el tio més estètic,
no,
vale? No serà el més guapo, no serà
però l'esclave,
el més visual, però el tio sirve com una mala cosa, ajuda molt en defensa, carrega el rebot, te fa els seus 8-10 puntets en atac, bueno, dona una sèrie de coses intangibles, els famosos intangibles que diem a l'esport en general, però sobretot al bàsquet, que crec que realment no et dona. I clar, per exemple, la posició de 4, hem passat de jugar amb Martí Hermet a jugar amb el Kei Estuts. Ah, és de la nit al dia. A dins, Massim Fol és un clon del Pap en Valle, Jura no és un tirador, i si no té el dia no passa res perquè hi ha el Miqui, si no té el dia no passa res perquè hi ha Quintela, i si no té el dia no passa res perquè les enxufes Sierra...
Bueno, fons d'armari, eh?
Clar, són 10 titulars. Són 10 titulars. A veure, és la mare dels ous. O sigui, no veus una diferència tan exagerada com hi podia haver les últimes temporades entre els 5 o 6, més o menys, titulars i el fons d'armari, que es diu.
Uh-huh. Bueno, el més important és anar sumant en aquest cas, perquè...
Sí, correcte, tot el que sumes ara perquè no ho has de sumar
tot
després.
Tot això és el que ens emportarem, I el que a mi m'ha fet sorprès molt que hem guanyat equips complicats i a canxes complicades.
Home, és... potser fa mal dir-ho ara, però l'objectiu és la permanència. Més sí, que res, d'on venim les dues últimes campanyes.
Això
el que
claríssim.
Passa és que ara anem perfecte. Doncs perfecte, quan l'haguem assegurat claríssim. Ja anirem escalant objectius. Però hores d'ara és, escolta, zona tranquil·la, quedar-nos sí, sí. aquí.
Bueno, però és que jo crec... Hi ha un equip que juga a futbol a primera divisió que cada vegada que diu la paraula clau baixa. o li falta poc per baixar,
No, però això és, i ja no és allò de caure en el Lleida, el tenisme de per Lleida ja està bé, però és que jo crec que això és l'objectiu de tots. El Lleida esportiu, ja la gent se fotrà les mans al cap, doncs és el mateix. Perquè bueno, mira el Castelló.
És el primer objectiu, correcte.
És que mira el Castelló, la plantilla que té el Castelló, sí. La pasta que s'ha gastat el Castelló, i és QE.
És que és QE, ara.
O sigui, si el 24 d'agost ens diuen que la jornada 11 el Castelló és QE, FECAME. A la FECAME t'engeguem a dida. Pues és el primer objectiu, i a partir d'aquí creixer. I el hockey igual, que sí, tenim bona... Sí, sí, però primer no perdem el món de vista,
sí, sí,
consolidem el que tenim abans de buscar més, no?
Per cert, propera jornada en bàsquet serà aquest divendres a les 9 al Barris Nord amb el Melilla.
Melilla.
Melilla ha de ser un dels de dalt, eh?
Melilla és una moneda a l'aire.
És el que anava a dir.
Pot sortir cara o pot sortir
sí,
creu.
Perquè depèn de la temporada, sí, està dalt de tot.
Són absolutament bipolars.
Molt bé, i ara anem al futbol, que és el que dèiem, són les dinàmiques. Jo, la veritat és que hi crec, però no com si fos una màgia de bruixa, això del tema de les dinàmiques, sinó que és veritat que mentalment, quan entres en una dinàmica, potser dones aquell plus més, fas aquell últim passe, proves allò que no provaries, i quan proves coses i ho fas convençut, moltes no et funcionaran, però d'altres sí. Sigui com sigui, el Lleida ahir es van dur els 3 punts del camp del Castelló. Sí, a l'últim minut i el que vulguis. Però jo, que no he vist el partit ni he llegit res, per mi, jo avui el que he mirat és, mira, 0-1, 3 punts més. No sé exactament el partit com va anar.
Jo vaig veure el partit a través d'una pàgina web. Vam invertir 2,99, una bona inversió. I fa un mes, si te'n recordes, parlàvem que jo el que trobava en falta és que volia saber que jugava el meu equip.
Sí, senyor.
Bueno,
ja fa dies que ho estem demanant.
No sé si obligats per les circumstàncies, per lesions, pel que sigui, però jo començo a veure un Lleida bastant reconeixible. Almenys reconeixible respecte a les meves expectatives que tinc en aquest equip, no? Vam anar a Badalona pel partit, vam anar a l'Olot i no vam anar a especular, i ahir a Castelló, doncs, home, a veure, és un estadi, és un campàs, hi ha 11.000 tios que apreten com una de mala manera, no té mala plantilla el Castelló, altra cosa és equip, però no té mala plantilla.
Quanta gent has dit, el públic?
11.000.
Sí. Ulla, que això fa mal, eh?
S'hauria de caure la cara vergonya, però bueno, és igual, aquest és un altre tema. I, bueno, doncs va fer el partit que pots fer en un camp així. De fet, a la primera part, la millor oportunitat la té Ortuño, amb una gran intervenció de Campos. Sí que tenim 10-15 minuts que ells potser ens collen una mica, però evidentment no pots aspirar a anar a Castalia i fer un rondo, eh? Però el partit bastant controlat. I a la segona part, doncs no passa absolutament res. Targetes, faltes, interrupcions. En tot i amb això, el Lleida té 3 accions com la del gol, que no acaben, una Ortuño que té Alfa sol a la dreta i jo el veig una mica neguitós, necessita marcar Ortuño, perquè tenia Alfa a la dreta, no li dona per la bola, una altra d'Ortuño que li dona Pedro Martín sol la foto de la grada, una altra de Pedro Martín que també per la dreta la foto a la grada, vull dir que no vam xutar porta a la segona part, però les aproximacions van ser del Lleida. I després un detall que és molt significatiu i que a mi particular em va sorprendre, no? Perquè a partir del minut 65-70 Pau Torres ja està amb allò de quan saques de porta que et puges les mitgetes, que trepitges la gespa, saps? Esgarrapant segons, però arriba el minut 90, córner, treu el Vistegui, córner. Saga Castellón, treu Noel, córner. Saga Castellón, bloca Pau Torres, que en aquell moment jo crec que tots van fer un esglai i vam dir, uf, ja està.
Vale.
No? Va, pilota blocada, genoll a terra i tal, però el Pau a Ortuño treu la contra, Pedro Martín, carrera 40 metres, xutada, jampada estratosfèrica d'Álvaro Campos, i 0-1. Fantàstic.
Vale, però veus, aquesta reacció no és d'un equip que diu que no va guanyar.
Correcte.
Que hi ha gent que diu, no, és que el Lleida no s'haurà guanyat. Va, perdona.
Correcte.
Què fas, el portes tireterra, fa temps... Clar.
Bueno, jo t'ho dic, quan vaig veure que la bloca del Pau, vaig fer, buf, va, ja està. Perquè al final, la psicosis de la pilota parada, la pilota, pues mira, 3 corners a l'últim minut, o sigui, més psicosis que això no podies tenir. Tal. És cert que a la primera part se li anula un gol al Castelló que jo tinc molts dubtes de que fos fora de joc. És més, diria que no era fora de joc. Però bueno, potser és qüestió de karma també, no?
Sí, correcte.
Ens van cardar a Badalona, ens van cardar al Camp de l'Ebro, ens van anul·lar un gol surrealista a Olot, doncs ahir, si es va equivocar, ho va fer a favor del Lleida. Unes vegades te dan, altres te quitan.
Tampoc no podem mirar-ho així, no? El que hem de mirar és endavant. Escolta, són 3 punts al sac i millor, perquè els de dalt començaven a marxar, i ara no els veus tan a llum.
Bueno, l'Hèrcules ha empatat a casa de l'Olot a 0, comparteix la primera posició, bueno, de fet és segon, empatat a punts amb el Villarreal B, que ara sí que ja està a dalt, estan amb 23 punts, el Lleida és tercer amb 20 punts, per tant estem a un partit per entendre'ns. quart és l'Atlético Baleares en 18, però el cinquè, que és el que ja està fora, està a 17 punts. Per tant, estem a un partit també d'estar fora.
Cinquè, que és un Sabadell, que ara ho parlàvem amb el Xavi.
No, cuidadito.
Jornada 7, 4 de 18 punts, minut 63, nova Creu Alta, Sabadell 0, Espanyol B 2. Celigrat ja estava fent les maletes.
És veritat, t'he llegit el...
Allò era la cabosse, i de repent, 1-2, 2-2, 3-2, doncs ha fet 13 de 15 el Sabadell des d'aquella jornada, eh? I mira, a 3 puntes del playoff. En la qual cosa, doncs, demostra la igualtat i lo complicada que és aquesta categoria, on hi ha 4 filials que estan entre els 7 primers.
Oh, Déu-n'hi-do, eh?
Que els filials, també ho dèiem aquí, jo els vull tots, les 5 primeres jornades.
Sí, sí, te'ls traus de sobre, perquè solen estar de la mitja cap amunt.
Fer-lo fent els filials és molt complicat.
Mira, Villarreal ja està dalt, l'Espanyol ja està dalt,
el Barça va empatar ahir amb l'Ebro, però...
El que passa que són equips que també són bipolars, no saps mai què esperar-te. O sigui, el Barça, que juga molt bé, doncs ahir va contra l'Ebro i l'Ebro a la segona part li fot un meneo, que si acaben 1-3 no passa res. Mm. Bueno, però en qualsevol cas, jo els filials sempre a les primeres jornades.
Propera jornada, diumenge, 5 de la tarda, Camp d'Esports, Lleida, Alcoyano. Alcoyano és justament l'equip que obre la segona part de la classificació, és 11, amb 13 punts. A priori, un partit per... Anava a dir, per omplir el Camp d'Esports i començar a fer caliu. No,
omplir el Camp d'Esports si fa bo, sí.
Li he fet repetir a l'Albert quanta gent havia ahir al Camp de Castelló, a Castàlia, i després he buscat Castelló. Mira, Castelló té 170.000 habitants. Lleida en té 150.000. Castelló havia estat a primera, val? Però estan a segona B. I posen 11.000 persones al camp. El Lleida... Perquè, clar, el Castelló, a priori, ve de decepció d'estar a segona B. El Lleida, estem mirant per pujar i per il·lusionar-nos i tal. 1.500 persones al camp.
També és cert que el Castelló és una excepció, perquè a tercera divisió també en fotien 10.000. O sigui, hi havia un neguit que fotien 10.000 persones. Han pujat a segona B i les continuen ficant.
És que a Castelló li se pique molt que el Villarreal estigui...
Però és que el Villarreal està líder, el Castelló està a QE. A més, aquesta, et diré, 11.000 persones amb un equip QE.
Sí, sí.
Abans del partit de Lleida eren penúltims, però és igual.
No, i cridant i animant. I quan va acabar el partit, sí que Guerrero Betellà, però durant els 90 minuts... animant i al costat de l'equip. I aquesta és una de les coses que parlem. Sí, 11.000 socis, vale, perfecte. Però si van mal dades, igual són 11.000 xiulant, eh? Uh-huh. Però, de moment, no.
Ho dic perquè...
Però hi ha aficions, com per exemple la de l'Atlètic de Madrid. Recordo fa uns anys, quan va baixar a segona divisió, havia més gent de socis a segona divisió que a primera.
Sí.
Bueno, segurament era més assequible, però vull dir que l'afició no es perd.
Per això...
No, però són casos excepcionals. És que a primera divisió, vull dir, la Lliga de Futbol Professional ha tingut una normativa que multi als clubs
sí,
si a la U televisiva, si al tiro de cabana no es veu el camp ple.
Sí, sí.
Per què? Perquè no s'omplen. És que no omplen ni el Barça ni el Madrid.
No.
No omplen ni el Barça ni el Madrid, tret de 4 partits comptats.
Sí, però jo anava amb una altra història. O sigui, Lleida pequem per molt menys del que hauria de ser. És a dir, jo crec que el Camp d'Esports, tot i que és molt gran per la categoria amb la que militem, si tu hi poses 4.000 persones... És una altra història, eh?
No, i
et diré una altra cosa. Si tu hi poses 4.000 persones i ve l'Hèrcules amb dos autocars i posa allí, amb quatre autocars, si vols, i posa 250 persones que criden molt, els d'aquí són 4.000.
Sí.
Fora altercats i històries, val? Perquè la que criden una mica crides més i ja està. Parlo esportivament, eh? Mm-hmm. Clar, el problema és que llavors quasi bé, ara estem igualats quan ve un equip de fora amb quatre autocars.
Però és que és una guerra perduda, Ricard. I al final fa 20 anys que estem... Bueno, 29,
és que no entenc per què, eh?
Que li donem toms a lo mateix i, pues, és la realitat de Lleida.
És el que té l'afició de Lleida, eh? No hi ha més volta de fulla. Bueno, jo et preguntaria, què té Castelló a part del futbol?
Bueno,
nosaltres no... tenim l'hockey, tenim el handball, tenim el bàsquet, vull dir, ja sé, coses que...
Ja, però si sumes tots, tampoc dona 11.000,
bueno,
eh?
No, d'acord, però...
És que, clar,
però
el problema és... Tenen, és que tu sumes el públic que va a tots aquests esdeveniments esportius...
Vale, d'acord.
Vamos, és baix, eh?
Però és sí, el que sí, hi ha, és el que hi ha.
Entre tots no juntem 11.000, però és la realitat d'aquesta ciutat. Si és que no hi ha més, vull dir, i fot 10 anys que li donem toms, i cada any, som una mica menys, perquè, bueno, pues, perquè ara tens futbol tot el dia per la tele, perquè de vegades els horaris no et van del tot bé, perquè el club tampoc és que faci molt per apropar-se a la ciutat.
I falta David.
Això també és veritat, perquè fot 13 anys que estem, segurament.
Això també,
I canse. Bueno, pues segurament tot és un poti-poti, que 11.000 és absolutament inviable, però el que dius tu de 3 o 4.000.
Home, 4.000
al final tornarem a lo de sempre.
Sí.
Vam pujar a primera divisió 40 anys després, el dia de l'Atlètic de Bilbao no ho vam omplir.
No,
un
correcte.
Camp que no està acabat. Bueno, doncs assumim d'una vegada doncs que pel que sigui, hi hagi qui hi hagi al club i es digui com es digui el club, doncs el futbol a Lleida no acaba d'arrencar o no acaba d'interessar. Jo fa molts anys que ho dic. Jo aquest debat l'acabaria molt fàcil. Primera jornada en mes de setembre, abans que comencin els col·legis, partit de portes obertes.
Sí, senyor.
I llavors veuríem el que hi ha. I pel club també seria bo per dir a veure quin perfil de gent m'ha vingut, per després anar-los a buscar.
Però
jo estic convençut que tu fas un partit de portes obertes.
Unes accions així serien molt bé.
I no seríem 10.000 tampoc.
Bueno.
Perquè no seríem 10.000.
Llavors... No, i ara anem cara al temps que serem... Menos.
Bueno, això del temps és normal.
Aquest any hi ha genteta, i l'altre dia contra l'Hércules, tenint en compte el dia que feia i com plou i tal, el gol nord feia molta patxoca. Però al final és un poti-poti. És veritat que es va arribar a límits de 400-500 persones, van tocar fons. Ara sembla que s'ha remuntat i ja comencem a passar assiduament dels 1.000 espectadors. Bueno, perquè l'equip va guanyant, també.
Sí, correcte.
Al final s'ha fet estretats, perquè s'ha fet una plantilla que ha il·lusionat, perquè després d'aquesta plantilla està aconseguint resultats, poc a poc. Però és que és igual. No passarem dels 2.000. I no val la pena fotre uns cops
no,
de
no,
cap.
No, no, no. Bueno, és una reflexió, ja ho sé que no arreglarem res des d'aquí.
Abans ho parlem també amb el Xavi. O sigui, vivim en una ciutat, val, en què tenim una sèrie de penyes i tenim una associació que es fa dir Amics del Lleida, que a la mínima que el club té un problema, automàticament emeten un comunicat
i el denuncia
per demanar explicacions i denunciar. El club no paga, el club maltracta els jugadors, el club hisenda, el club tal. Fa una setmana es va produir un fet absolutament lamentable, com van ser les agressions a dos Mossos d'Esquadra a l'acabar el partit. Jo no he llegit cap comunicat.
Encara no hi ha cap mena de pronunciament.
Jo no he llegit
de les
cap,
penyes, no?
Cap
jo,
comunicat.
Jo trobo a faltar.
És que això no costa res, ja, hauria de ser automàtic.
Bueno, ho van fer els jugadors.
Sí, és a dir, condemnar la violència dins del camp de futbol o al voltant, perquè no entrem amb allò de si era dins o era fora del camp, és igual, al voltant.
Sí, a la porta número 7.
O entre seguidors d'esport, sisplau. L'esport està molt per sobre de tot això.
No, i a part que has demostrat que sempre que hi ha hagut un tema calent en l'actualitat de Lleida, t'has mullat i has fet comunicats.
Sí, que està molt bé.
Però sempre han set...
Cap a una direcció.
Que no ho critico, però unidireccionals. Els vetats, no respecteu els jugadors, pagueu, què passa amb Hisenda, que tenen tot el dret del món,
Bueno, aquesta també ho preguntem nosaltres. Què passa amb Hisenda?
Correcte, nosaltres som els primers que ho preguntem. Estan legitimats, però després siguis coherent. Bueno, doncs aquesta és la realitat de Lleida. Aquesta és la realitat de Lleida. Vull dir, a partir d'aquí, no demanem més. Vull dir, perquè és el que et dic abans, és fotre cops de cap contra la paret.
Per cert, ens queden 4 minuts. Andreu Subies. Es va remenant, la història. O sigui, primer semblava que era una cosa rutinària i ara veurem, perquè avui l'han ratificat, encara com a segon, però jo crec que si apareix alguna informació més, la ratificació, ja saps, amb un entrenador, què vol dir, quan el ratifiquen?
Bueno, és que aquí el tema és complex.
Així és diferent, ja, però... Aquí, sí, sí.
Això ve de l'operació Sud, que és amb el tema de Villar, escatxigui a la Federació Catalana...
Escatxigui a molta gent.
A molta gent, i després desenganyem-nos, vull dir, la realitat és la que és, no? Vull dir, estem en un moment en aquest país, i amb això no defenso possibles il·legalitats que s'hagin pogut produir, que només es mire cap al nord-est. Si fiques mans amb algunes federacions,
sí,
no parlaré d'autonomies, perquè la gent tal, però me sembla que...
No, federacions.
Sense ficar noms, la gent m'entén.
Sí, perfectament.
També trobaries de tot. Ojo, en el ben entès que aquí s'acabi trobant alguna cosa.
Sí.
Perquè aquesta és l'altra. Primer hi ha la presumpció d'innocència. Llavors, jo, Andreu Subies, a banda de la relació personal que puc tenir, jo crec que com a president de la Federació Catalana ha fet una feina espectacular. Quan va entrar allò era la Federació de Mali, era algo surrealista, contractes amb Cruyff, crios amb mutualitat que tenen anys amb el crió lesionat, i deien què? No, no, que no, no, que sí, que federació, bueno, i ara més o menys està endreçadet. Té els seus problemes, evidentment,
però està endreçadet.
Ha fet una molt bona feina. Ara bé, haurem de veure si, doncs, efectivament, totes aquestes coses de les quals se l'acusen són veritat o no. De moment està en llibertat.
Sí, sí, correcte.
Amb la qual cosa, o sigui, Villar va tenir que pagar 300.000 euros, de fiança per sortir. Vull dir, és significatiu. Això no treu que se'l continuï investigant, eh?
Sí, 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 correcte, correcte.
No, i si ha fet alguna cosa malament, pues, no, pues haurà de pagar-ho.
Xavi... Sabent tot el greu del món, no. Però... No,
pues... Xavi, Solari es queda o no es queda?
No, no. No,
salta mal Madrid ara.
No, no, no.
Com
no,
que no, li queda una setmana, no?, per ratificar-lo com a entrenador o no, perquè ara és interí.
Solari, per què ho volem, el
home,
Solari?
2-0, Valladolid.
Home, si tenim el millor entrenador, que se diu Valentino Pérez. Ha fet jugar...
Ai, Vinícius, tio. Golarro de Vinícius, no?
Escolta, els grans juguen amb foc, perquè el Madrid, si tu no saps com va anar la cosa, mires 2-0 i ja està el Barça, si no saps com va anar la cosa...
El Madrid 2-0 i tenia que haver empatat.
Bueno, ja, però em refereixo que estan jugant amb foc els dos, eh?
Mare meva.
Però són...
Perquè el Barça li va sonar la campana, eh? Perquè...
Però són dos bons resultats.
Li va sortir la moreneta, el Barça.
Però són dos bons resultats, el Barça, perquè en aquests camps són per les lligues, i el Madrid perquè en un duel davant d'un rival directe per l'Europa League, com és el Valladolid, que va començar la jornada abans del Madrid, va guanyar
sí.
I l'ha passat. No?
Vale, sí, però...
Ara, conyes a banda, jo crec que...
Que no estan fins ni un ni l'altre.
Però la solució del Madrid no és ni Solari, ni Mourinho, ni Guardiola, ni us un corda.
Bueno, han de fer molta neteja, però això no és fàcil, ni barat. Ni barat.
Un lateral, un central, un mig centre i un davant centre.
Ja
està, home, ja està.
Està ara, al gener.
Que porten 4 anys, que la tonteria, entre cometes, de la Champions, beneïda tonteria, clar, és que no fitxen res.
Clar.
És que no, i el que fitxen és el que menys necessiten, que era un porter. Clar, i tu no pots esperar. Clar, el James era un tio que te feia 20-25 gols, lo tonto, lo tonto. Sí. Cristiano és un tio que te feia 50. És que, clar, és que estem parlant de 70 gols menys.
No, i després d'altres que havien de donar un pas en van no l'han donat, eh?
Bueno...
El Barça és el mateix, eh? Coutinho, per exemple...
Sí, però clar, què vols?
Li pesa el que ha costat, correcte.
Sí, però què vols? Que ho guanyin tots sense Messi? Home, és que el Barça ha guanyat...
Haurien de,
És que el Barça ha guanyat.
Bueno, sí.
El Sevilla líder.
Sí, Sevilla, sí.
A l'Inter. N'hi ha fotut 5 al Madrid. I ha aixecat un 2-1 a Vallecas sense Messi.
Ja, bueno, però a Vallecas va patir.
Oh, mira, I qui no pateix?
I qui no pateix?
A banda del Barça contra
tota
el Madrid.
Tens tota la raó. M'agrada, de totes maneres, m'agrada la classificació que tenim de primera.
Està trist,
no, si no, és la Champions.
Ah, vale.
És la Champions.
Això
no volem, això, la Lliga.
Escolta, carrega per tu, és Xavi Pérez Albert Square. Com sempre, un plaer, gràcies, una abraçada.
Vinga, hasta luego.
Nosaltres arribem a les 2. Demà hi tornem, puntuals 12:20.